sabies que tornes a començar. Hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, que l'instant és únic, no repetirà.
I de qüestions de llengua, els dimecres, així que vam al fil per randa i aquest dimecres jo crec que serà un poquet nadalenc. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia.
Nadalenc, ja ens ambientam.
Sí, més no, de menjar, xerrarem un poquet de menjars.
A aquesta hora.
Sí, d'això que solen menjar habitualment per Nadal i d'on ve i d'on probablement ens han arribat aquestes menges.
Molt bé.
Clar, jo puc parlar d'un menú que més o manco tenim acostumat, que sol ser la sopa farcida o de gelats, que ara en parlarem una mica, d'aquest rostit que normalment sol ser d'indiot. Després també hem de parlar de canelons i finalment de torró, que són les postres tradicionals per excel·lència. I d'anem a començar amb el menú, vull dir, començarem per el primer plat, que sol ser la sopa. Quan entres en un diccionari cercar sopa, sempre la primera excepció es refereix allò que normalment deim en plural, que són les sopes, és a dir, que te diu que són tros de pa xopat amb molt líquid, o bé una menja feta amb pa tallat, o llesques, i bé bollides o escaldades amb un brou amb un altre líquid. Però a nosaltres ens interessa la tercera excepció, que és la que diu menja feta d'arròs o d'altres cereals, de llegum o de pasta de farina, que és abundant de suc i que se sol servir com a primer plat del dinar o del sopar. Aquesta és la sopa,
la
qual nosaltres ens referim. L'etimologia ve del germànic sopa, que realment l'origen és talment un bossi de pa xapat de brou. Per tant, dit això, ara entrarem a veure quin és l'origen de la sopa de gelats. Per què aquesta forma de sopa, perquè d'on ve? Realment, primer de tot hem de dir que és d'origen molt recent. Estan parlant d'això del segle XX, principi del segle XX, i que se va començar a cuinar per Barcelona. A Catalunya tenen la tradició de menjar el que en diuen escudella i carn d'olla, que és el que nosaltres deim bollit. Vull dir, escudella i carn d'olla normalment són de diferents tipus de carn bollides, a la qual també hi solen posar una pilota grossa, hi posen verdures i també hi posen llegum. I clar, allà va ser un plat típic de Nadal, sobretot a les ciutats, perquè realment a la pagesia això en menjaven dia sí, dia no, perquè
era molt habitual,
tenien animals i tenien verdures i tenien tot allò que posen a l'escudella. Clar, però és allò que nosaltres en deim bollit. Tot i que no bollit, sí que s'hi posava qualque llegum abans, però això crec que ho hem perdut.
Ciurons, això.
Ciurons, sí. Això, bàsicament, els ciurons són el que solien posar a l'escudella, tot i que també quan varen entrar les confits o les mongetes també varen ser substituïdes. Clar, normalment la sopa a Barcelona, estan parlant de principis del segle XX, solia servir-se amb moquerrons tallats i formatge. Vull dir, la sopa era de moquerrons i formatge. I se creu que aquí hi ha probablement l'origen dels gelats. Per què? I doncs mira, clar, el naixement d'aquesta pasta s'atribueix a un fideuer que nomia Tomàs Guinovart, que era un fideuer de Vic, que es va desplaçar a viure a Barcelona, en el barri del Born, i que quan hi va passar el primer Nadal, uns amics el van convidar a dinar a casa seva. I li van oferir la típica sopa de moquerrons amb formatge. Li va agradar molt, però tenia un problema, i és que quan pegava quarada, un moquerró li anaven caient, perquè eren massa grossos, o llenallaven perquè eren rectes, i va trobar que, com a fideuer que era, es podria intentar fer un tipus de pasta que anés millor per menjar en cullera. I així va ser com, pensant, va tallar moquerrons en un parell de bocins, doncs que eren de 2 o 3 centímetres, i va veure que quan havia tallat moquerrons en fresc, en pasta fresca, se com a doblegaven una mica i quedaven en forma de... Sí, amb una forma d'obroc que tenen o porrons o càntirs, per tant, que són com un colzo d'una canonada, realment. I clar, com que l'obroc d'un càntir serveix per beure aguelet, que aguelet aquí vendria, seria com d'aguergelet, és a dir, aguergamell, allò que beus amb el porró, que el te beus realment,
sí,
va directe a casa a l'aguergamella.
Quin art de sobre de beure així.
Sí, jo no en sé, jo m'ho faig pràcticament a la primera rapada. Però, clar, això normalment se diu beure aielet. Aielet, perquè, clar, aquest broc t'atreu aquest fluid així d'una manera prima, és a dir, que no surt un gran broll, i aquí va trobar que s'hi assemblava i va dir-li que la sopa seria d'aielet. Però l'origen era un moquerró tallat amb un parell de bocins.
Per una necessitat, no?
Per una comoditat també. Allò que dius que, clar, que hi havia un moquerró, li queia de la cuera, i en canvi l'aielet, clar, va ser més petit, i com que la pasta era fresca, se va doblegar una mica i va agafar aquesta forma. Llavors, la Madonna d'aquesta mateixa casa, quan li va dur aquest tipus de pasta, d'acord, la va fer, però també va trobar que probablement amb una mica de carn de la pilota podria ser bona. I així, això és una mica la llegenda de l'origen dels galets. Jo no he pogut contrastar si científicament aquest seria l'origen.
Però
sí que apareix el nom de Tomàs Guinovart, un fill de Vic, que es va instal·lar a Barcelona, i que arran d'aquesta curiositat va trobar que aquest tipus de pasta era. Després, ja com a segon plat, aniríem en un rostit.
No?
Ja sabem que és rostit, coure una carn i dins un forn, que normalment l'untes amb un tipus de greix. Un rostit de Nadal te surt sempre com a un més tradicional, més habitual, i l'etimologia vendria del germànic raustian, que significa exactament el mateix. I què rostim habitualment per Nadal? Un indiot. Un indiot que també es pot dir gall d'indi, que sobta perquè dindi s'escriu com una sola paraula, tot i que el seu origen seria gall de les Índies, gall d'Índies. Això és el mateix que el blat, d'inblat de les Índies, d'inblat de les Indris, no?
Mandres Indris.
Però clar, realment l'origen és blat de les Índies, de la mateixa manera que l'indiot és gall de les Índies, perquè és originari de l'Amèrica Central. Clar, un rostit no és un plat tradicional mallorquí de Nadal. Abans eren uns esquildums que se solien fer de gallina, perquè se solia ja agafar la gallina més vella, que ja no ponia tant d'ous, i que, per tant, aquesta era la que s'utilitzava per fer brou i després es rostia.
Ah, clar, se feia brou.
Es rostia, exacte, i es feien uns esquildums. Però, clar, és una tradició que... És vera que hi ha gent, encara manté uns esquildums per Nadal, però habitualment el que faim és rostir normalment un indiot. N'hi ha que fan porcella també, però vaja, bàsicament
porcella...
és indiot. Sí, també entra.
Anar agafant força.
Clar, la porcella va entrar com a una mica un sopar de la nit de Nadal d'altres indrets, no d'aquí, i després ha anat substituint també l'indiot o la gallina de Nadal, que nostre encara feim en dió farcit.
Ha entrat, la porcella no ha entrat.
No, la porcella per Nadal encara no ha entrat. En dió farcit la típica can picada, la castanya, en fi, allò que hi posen normalment. I després tindríem o canelons. Clar, o canelons tenen molt de sentit perquè sempre feim més menjar del que podem pair, per tant, les restes o el que sobrava del rostit de Nadal normalment utilitzaven aquesta carn i en feien un altre plat, que eren canelons.
Per Sant Esteve.
Exacte. Per Sant Esteve, el menjar eren canelons. Clar, aquest plat també va entrar fa relativament poc temps i va entrar també per Barcelona. Jo he trobat que va ser cap al 1815, perquè va ser una època en què varen arribar molt de cuiners italians i suïssos. I aquests cuiners solien treballar a restaurants de luxe de la ciutat de Barcelona. I arran de trobar-se la gent burgesa que anaven a aquests restaurants, després els varen començar ells a cuinar a casa seva i va després també passar a fondes i a cases de menjars. He trobat que Néstor Luján, en un llibre seu que diu Pequeña Historia de los Canelones, diu que aquest plat és originari d'Itàlia, tot i que ja saben que la pasta se diu que és originària de la Xina, però vaja, que trobam canelons documentats a Itàlia, possiblement del segle XVI, i que es tracta d'una pasta feta amb ous i amb un farcit que pot ser variable. Se poden gratinar al forn i se solen cobrir d'una salsa feta amb crema. D'on ve el nom de canelons? Idò, seria en italià canneloni, que és un augmentatiu de canella, que alhora és un diminutiu de canna, que significa canya. Canya, senzillament, per la forma que se li dona una vegada l'has farcit amb allò que hi posis. Clar, el doblegam i feim aquella mena i queda com una mena de canya. Però clar, aquests canelons, tot i que entraren a principis del segle XIX, no se van popularitzar fins ja entrat segle XX. I que varen ser, això, el menjar principal del dia de Sant Esteve, de l'endemà de Nadal. el que deien altres, el dilluns de Nadal. I el que va passar és que, com que, clar, la pasta s'havia de fer i era una feina realment laboriosa. Llavors, clar, varen decidir importar-la d'Itàlia, que allà ja la venien de manera més industrial. Però, clar, a partir de l'any 1911, a Catalunya va aparèixer la indústria del caneló, de la mà de Ramon Flor, que eren tan bons com els d'Itàlia, i ja, per gener del 14, se va patentar els canelons de la marca El Pavo, marca que encara ara trobem.
Encara ara.
Per tant, realment, la primera marca industrial que va vendre canelons ja fets, que no els havia de fer cadascú que seva, era El Pavo.
Era El Pavo i encara ara.
I encara ara. I d'aquesta manera els canelons varen poder arribar a gairebé totes les cases sense necessitat d'haver-se de dedicar dies a fer la pasta. I jo crec que, dit això, després hi ha la curiositat de canelons Rossini. Rossini era el compositor d'òperes, que tots coneixem sobretot per El Barber de Sevilla, i sabeu que era una persona molt aficionada a la gastronomia, fins i tot va publicar un llibre. I el que va fer ell va ser afegir en un farcit d'aquests canelons fetge, que de fet és com normalment nosaltres el cuinam, en aquest farcit aquí posam una miqueta de fetge. I aquests, ell que tenia tendència a variar una mica els plats i els posava el seu nom. Per tant, ell va patentar els canelons Rossini, que originàriament eren macarrons, però el canelon Rossini en la variant d'afegir aquest fetge en un farcit. I jo crec que ja més o menys com es queda el terró.
El terró, ja les postres.
Les postres habituals.
Nadalenques.
Bé, sabanques, o sigui, se fa amb fruits secs, amb ametlles, amb pinyons, amb avellanes, amb nous, i s'hi afegeix mel, s'hi afegeix sucre, s'hi afegeix blanc d'ou, i es cou, és una menja típica de Nadal. I l'etimologia és un poc dubtosa, perquè hi ha dues variants. Segons Coromines, podria ser un derivat de terra, perquè el terró realment de textura i de color s'assemblaria a un terrós, però també podria ser un derivat de torrà, que sembla com a més, no sé, a mi personalment em sembla una miqueta més adient, perquè clar, es fan fruits secs torrats, vull dir, no es fan fruits secs cuis. Per tant, dit això, ja tindríem ja les tres varietats, o dues de fet, que és el terró fort, el terró fluix, o també dit de Xixona, perquè és a la ciutat allà on no surt més.
Abans s'elaboren, no?
Exacte.
I jo quina
ja
gana,
tenim,
no?
Ja tenim un menú fet, tenim la sopa de violets, tenim un rostit d'indiot, tenim el canelons per l'endemà, i de postres cada dia, tant si ens agrada com si no, tenim torró.
Torró, sempre hi ha aquest platatet de torró damunt la taula.
I de coca també, evidentment, les coques que fèiem aquí, coca de patata, que normalment també la posam de postre, tot i que a mi personalment m'agrada més mullada,
sí,
amb una mica de xocolata calenta.
Xocolata calenta, bona. Sí. I coques de terror també, aquelles coques que se fan en neules.
Que fan en neules, sí. Ah. Això també, és vera que també són unes postres habituals, tot i que a mi com que no m'agraden gaire, no els faig molt de cas. Terror i les coques de patata.
I les coques de patata, sí. Que bones. Bé, en aquesta hora, quina gana. Teresa, la setmana que ve...
La setmana que ve menjarem canelons.
Menjarem canelons, com que ja mos has parlat d'un menú de Nadal i de l'endemà de Sant Esteve. Ja quan torni serà l'any que ve.
Ja serà el 2019. Haurem de parlar de coses noves, any nou, haurem d'intentar cercar...
d'innovar,
exactament.
Molt bé, doncs, Teresa Cànovas, assessora lingüística de l'Ajuntament de Pollença, molt d'anys.
Això, aprofitar també des d'aquí per donar un molt d'anys a totes les persones que ens escolten i a les que no també, evidentment.
També, que els hi arribi.
Que els hi arribi.
Molt d'any, Teresa.
Igualment. Sento que el cor ja no para de mategar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis m'ha